Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Pràcticament dos minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda i un dilluns més que volem repassar l'actualitat de la mà del politòleg, sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalització, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ara ho dèiem abans d'anar a publicitat, que el primer que li volíem preguntar també des d'aquest programa al professor era, evidentment, avui en estan parlant tots els mitjans i de manera extensa, no només avui, sinó fa uns dies, des del dissabte, de la coronació de Carles III com a rei d'Anglaterra, etcètera, 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 perquè té molts títols, i de la reina consort de Camila, que poc se'n parla, que és la primera reina consort d'Anglaterra coronada.
Bé, Camila, potser no. Avui se'n parla d'això, de la coronació de Carles III i de l'aniversari de l'Ester.
També n'hem parlat.
Aquí a Ràdio Estel.
És la nostra particular reina.
Això mateix, no? O sigui, són les dues grans notícies avui a Ràdio Estel. I, bueno, a Ràdio Estel perquè ho fem tot així més humà. No, se'n parla perquè pensem una cosa. No és només el rei d'un estat que es diu Regne Unit. Fixem-nos que incorpora el nom de regne en el seu propi nom. Ja sé que molta gent parlem d'Anglaterra, però bueno, ja ens oblidaríem del País de Gales, ens oblidaríem d'Escòcia, llavors es parla de Gran Bretanya, però ja ens oblidaríem d'Irlanda del Nord,
per exemple.
Ja ens parlem d'Irlanda del Nord, del Regne Unit, però a més recordem que també és el rei Carles III de Canadà, o d'Austràlia.
Cap de la Commonwealth.
Això mateix. Llavors, i a més té un rol semblant, és a dir, és com si fos el rei d'Espanya i el papa francès, perquè recordem que és el cap de l'Església Anglicana.
Sí, senyor.
Per tant, té un rol més complex que el que pugui tenir aquí Felip VI, i abarca molts més països i molts més milions de persones. Per tant, aquest rol més complex, aquest simbolisme, l'ha de treballar molt millor perquè té en joc moltes més coses, diguem-ne. Molts més països al darrere.
Ara en deia, l'ha de treballar molt millor. Deixem fer aquesta pregunta i ho deixem aquí al tema de la coronació, que n'hem parlat tots extensament, però l'estava comparant amb Felip VI, per exemple, amb la nostra monarquia. No sé si precisament aquest rol que ara ens comentava fa que la corona britànica, d'alguna manera, comunicativament parlant i de forma politològica, s'ho hagi de lluitar més, i això es veu en certes imatges i en certs discursos.
Sí, ho fa millor perquè, per exemple, aquí a vegades ho veiem com una caricatura, però, per exemple, quan l'actual rei Carles III, fins ara que no era rei, però ja ho feia, per tant, se suposa que ara ho farà encara més, anava, per exemple, en faldilla, quan anava a Escòcia, el que està fent és adaptar-se als costums del país on està. Aquí, més enllà de dir Bon Nadal en el discurs del rei una vegada a l'any, gairebé no sentim a parlar més, diguem-ne, ni d'adaptació lingüística, tot i que, diguem-ne, la monarquia espanyola, diguem-ne, intenta lluir de que sap parlar català, gallec i bas, però gairebé no ho fa.
Recordem que Carles III, quan era príncep, una de les primeres coses que va fer va ser aprendre gaèlic, que no és gens fàcil.
Això mateix. Per tant, aquesta adaptació, podríem dir, multicultural, és una cosa natural, que exagero perquè no forma part de la naturalesa humana de la monarquia britànica, però diguem-ne, és una cosa com substancial. Aquesta potser és la paraula més adient a la monarquia, diguem-ne, anglesa, quan fa les seves accions. Per tant, s'adapta allà on va. I això la monarquia espanyola no ho ha treballat. Per això ha perdut possiblement més grau de suport popular en el cas espanyol. Per tant, aquesta seria una de les grans diferències, no l'única, però una de les grans diferències.
Va, entrem en qüestions que ens preocupen més a casa nostra. Ja fa dies també que la situació s'ha vist molt agreujada als trens de Rodalies de Catalunya.
Així és, i jo volia parlar, el Joan no ho sap, i per tant ara aquí farem una petita sorpresa, i volia parlar d'aquest tema no només politològicament, sinó inclús com a testimoni.
Home.
De fet, no estava segur de venir avui al programa perquè estava venint en tren. I a més des de lluny, lluny, a 100 quilòmetres d'aquí, des de la ciutat de Reus, sí. I he anat a veure la família, i el tren havia de sortir a la 1:05, no ha sortit fins a la 1:36, per tant, arribava just, al programa.
Un altre clàssic.
Un altre clàssic. Però és que aquest clàssic és perquè aquest tren, a més, ha parat a acabar, cosa que mai fa aquesta línia de tren, ha parat a Castelldefels, etcètera, etcètera. I, esclar, la reivindicació político-institucional de que tot el que seria doncs, tant la infraestructura de DIF com la, el que seria doncs, els trens de Renfe es gestionin i es decideixi la decisió pública des de Catalunya és sumament important. De moment ho han traslladat a després de les eleccions municipals. No sé si fructificarà o no, però n'hi faríem bé... O sigui, aquí es veuria si hi ha un, una política d'estat o no. És a dir, es faria bé si tots els partits catalans, deixo fora Vox, però la resta no, tots els partits catalans reivindiquessin, més enllà de la seva pròpia ideologia política, la que sigui que tingui cadascú, que això es decidís i es gestionés des d'aquí. I més, inclús, si hagués de triar la Renfe, que són els trens, per entendre'ns, i els vagons, i a DIF, que són les infraestructures, jo em centraria en a DIF. Perquè, de fet, aquestes falles que hi ha sovint no és per lo que la gent veu, els trens, sinó per les infraestructures.
La pròpia infraestructura.
ADIF, que és un nom o unes sigles que la gent coneix menys, però, de fet, són les claus per entendre per què passa això. I no diria tampoc d'on he tret la informació, però des de fonts internes, diguem-ho així, des de fonts internes d'ADIF, sé que hi ha problemes, diguem-ne, de no posar recursos i de no renovar recursos que, recordem, han de ser de tecnologia punta, avui en dia, doncs, en el cas de les infraestructures d'ADIF.
Clar, professor, hi ha una cosa que políticament no s'entén i la gent cada cop n'està més farta i cada cop ho entén menys, que és, per part de la Generalitat es demana que la gestió sigui catalana a la seva complexitat i a la seva totalitat de la gestió de, del que està fent, com molt bé deia el professor ADIF, dels trens de Rodalies, i de l'altra banda, l'administració estatal, que no hi posa més diners per unes infraestructures que ja fa anys i panys que es venen demostrant que són fallides, que estan velles, que no s'estan cuidant.
Sí, perquè ara, a nivell dels diferents governs espanyols que ha hagut, amb independència de les ideologies polítiques que han governat aquests governs espanyols, la centralització, potser és més, després del sistema judicial, un dels àmbits més centralitzats possiblement sigui el ferroviari. Pensem, per exemple, en les línies d'AVE. Totes van a parar a Madrid i surten de Madrid. No? Una que hagués hagut d'estar a la segona línia d'alta velocitat en construir-se, o sigui, la primera hauria d'haver estat la de Madrid-Barcelona. En canvi, ja va ser Sevilla-Madrid. Però la segona tampoc hauria d'haver estat Sevilla-Madrid, hauria d'haver estat Barcelona-València, per lògica econòmica i, diguem, social, però les decisions polítiques van transcendir més. Bé, això passa en tota la política ferroviària. Les decisions polítiques són molt més importants que no pas les industrials, les econòmiques o les socials. I això fa que els trens de Catalunya estiguin deixats de la mà de Déu en comparació als de la Comunitat de Madrid. I fixem-nos, la Comunitat de Madrid no és ni, o sigui, ni de prop, diguem-ne, ni de lluny, és el, diguem-ne, el govern ideològicament que correspondria amb el que hi ha al govern espanyol. O sigui, tenim el Partit Popular i, a més, podríem dir l'ala més populista i dretana del Partit Popular, que és amb Díaz Ayuso, a la Comunitat de Madrid, i, en canvi, tenim el govern que ha estat més a l'esquerra políticament de tota la història de la democràcia espanyola, que és un govern socialista amb Unidas Podemos. I, en canvi, el que afavoreixen econòmicament en les línies ferroviàries és a Madrid, en comptes de fer-ho a Barcelona, que, per cert, coincideix amb... Ha hagut un govern justament semblant al govern espanyol, a la ciutat de Barcelona. Doncs pues no. Aquí no importa la ideologia en sentit, diguem-ne, d'un partit, sinó la del centralisme.
Per cert, ara que el professor Torrent ens parlava de populisme, anem cap a Xile, on qui ha aconseguit la victòria, de nou, i tornem a parlar a nivell mundial, és l'extrema dreta.
Sí, i una mica per posar en context, el que es decidia és qui ha de redactar, fer la redacció última de la nova Constitució xilena. Recordem que Xile té una Constitució que va ser aprovada quan encara governava Pinochet. És veritat que ja no era l'època estrictament de la dictadura fèrria, inclús exterminadora, perquè va assassinar moltes persones, sinó ja en aquella transició política que va tenir Xile, es va aprovar una Constitució molt rígida, és a dir, que era molt difícil de canviar, però, bueno, fa molt pocs anys, amb l'actual president de govern, Boric, doncs es va decidir que havia d'haver una nova Constitució, això va tenir un suport popular immens, Però ara resulta que la nova Constitució, o la gent, quan hagi de votar aquesta Constitució, haurà de decidir entre la Constitució sota les regnes de Pinochet o sota les regnes d'una majoria de diputats, bueno, diputats, de constituents, diguem-ne, de l'extrema dreta. Clar, quina disjuntiva. I tot per un error greu, que aquí ho hem parlat moltes vegades quan parlem d'extremismes, i és... Mai es pot pretendre, quan algú arriba en un govern, fer un govern només pels teus, pels que t'han votat. Mm. Tu ja en aquell moment ja no només tens els... Diguem-ne, ja no has de ser el govern dels que t'han votat, sinó has de ser un govern de tota la societat, òbviament, amb una major sensibilitat pels que t'han votat, perquè si no les coses no canviarien mai, però governar per tots. Què va passar amb l'actual govern de Xile? Perquè continuarà governant, eh? No ha hagut un canvi legislatiu, sinó, en aquest cas, qui ha de redactar la Constitució. Doncs, van fer una Constitució, en aquest cas, molt escurada cap a l'esquerra, i això estava molt bé pel govern actual, estava molt bé pels seus partidaris, pels seus votants, per la majoria, inclús de votants d'aquell moment, però una Constitució ha de tenir la vista a un quart de segle més enllà, a 30 anys vista inclús, i per tant s'ha de ser una Constitució plural, no només pels teus, sinó per al conjunt. Què ha passat amb això? Que per voler fer la teva Constitució, al final no tindràs ni la teva, no tindràs res de la teva. Abans podien haver tingut molt de la teva, ara no tindràs res de la teva. Per què? Perquè la major part dels que redactaran aquesta Constitució està molt a l'extrema dreta, després venen els de la dreta, i en tercer lloc venen els, diguem-ne, els que estan a l'esquerra, però a més no tindran poder de veto, perquè haurien d'haver tingut 21 constituents i crec que n'han tingut 17, si no recordo malament.
Cosa que em fa pensar, professor, o preguntar-me, millor dit, per què l'extrema dreta torna a pujar o torna a estar en un cert auge en països que ja l'havien patit l'extrema dreta. Xile amb Pinochet, Espanya, on de moment no governa, però ja es comença a parlar de governabilitat de Vox, que podria governar amb un govern central amb el Partit Popular, a Itàlia, on ha guanyat Meloni i també té el passat que té, a Alemanya, on sí, passa el que passa i està molt restringida, però hi ha certs grups neonazis pel carrer. Què està passant en aquest tipus de països on ja s'ha viscut tot això?
Sí, en el cas de Xile hi ha una qüestió que aquí els oients de Radio Estel no tenen per què saber, perquè doncs, no escoltem les notícies de Xile cada dia, però els darrers mesos a Xile es parla molt de dues coses. Una, de la inseguretat ciutadana, i l'altra, del tema migratori, perquè recordem que hi ha migració, sigui peruana, per la inestabilitat que té el país, o sigui veneçolana, per, en aquest cas, la dictadura que té el país. I llavors, què passa quan es parla de la migració i de la seguretat? És igual quina ideologia hi posis, si tu parles molt d'aquests dos temes, això ho sap, diguem-ne, qualsevol, inclús ja diria, no hi ha expert en ciència política, sinó un estudiant de ciència política molt avesat en el tema, sap que parlar de seguretat i de migració massa, és a dir, una cosa és parlar-ho en la seva proporció, però tu has de parlar també després de l'educació, de la salut, del treball, de l'ocupació, de la cultura, d'altres temes. Però si tu només parles de seguretat i migració, vol dir que acabarà tenint molt suport popular l'extrema dreta, perquè són els grans temes de l'extrema dreta. És igual si parlem de l'extrema dreta de Xile o l'espanyola. Són els grans temes. I, de fet, inclús, si parlem, per exemple, hi ha un grupúscul molt petitó a Catalunya, esperem que sigui petitó durant molts anys, que és una nova extrema dreta, diguem, en aquest cas, ultranacionalista catalana.
Front Nacional Català.
I de què parla? De seguretat i d'immigració.
Ens queden molt pocs minuts i vull tractar encara dos temes amb el professor Torrents. Un és importantíssim, encara que se'n parli poc, de veritat, jo crec que n'hem de parlar molt més d'això, i és l'augment de la fam al món, que si ja era preocupant, ara és urgent.
Sí. Hi ha una cosa que pot sobtar a moltes persones, que és... i que potser ho han escoltat a partir de la guerra que estava a Ucraïna i de la invasió que va fer Putin des de Rússia, doncs, en aquest país. I és de que això ha fet inestable, per exemple, el transport de cereals, de blat i d'altres cereals a altres països. Però part d'aquests països on va parar aquest blat i aquests cereals és a Àfrica. Un podria pensar que a l'Àfrica, doncs, això, hi ha molta pobresa, que però que tenen cultiven els aliments bàsics. Doncs això no és així, perquè part dels cultius que hi havia a l'Àfrica, més enllà de que també tenen una sequera molt forta, molt més que la nostra, ja perquè tenen un clima desèrtic, part dels seus cultius, que abans eren, podríem dir, cultius o pagesia de proximitat, per tant, cultivaven tot el que servia per sobreviure, però aquests cultius s'han convertit en monocultius que ja exporten. Però, clar, si exporten una sèrie de cultius, vol dir que han d'importar altres, inclús aliments bàsics com el blat.
Déu-n'hi-do la situació que s'està vivint al món respecte a això, i ja ara sí, si anem a més a lo micro, recordem que el 28 de maig a casa nostra hi ha eleccions municipals, i els partits ja encaren aquesta setmana la campanya municipal, que començarà el proper divendres. Jo em pregunto, el proper divendres es diu que començarà la campanya municipal, però sembla ser una campanya que ha començat fa mesos. Jo crec que en termes estrictament legals, potser m'equivoco, i n'hauríem de parlar amb un expert i no em feu gaire cas amb això, però en termes estrictament legals no es pot fer campanya fora del temps de campanya, diria jo. Però vaja, ha començat fa setmanes.
Si jo fos jurista et diria, la campanya en sentit estricte jurídic és quan demanen el vot. Mentre no diguin la paraula votar, poden dir. Per tant, aquí algú, el dia que algú s'atreveixi a fer una prova...
Aleshores s'ha de treure, no sé si convindrà a mi, professor, que aleshores s'ha de treure aquest espai de campanya electoral, si l'únic que es demana precisament és el vot. Vull dir...
Sí, però algun dia algú farà alguna broma, algun partit així estrambòtic, i posarà papers amb la paraula vot, però en ve alta, dirà, no, jo demano el vot, demano votar, en ve alta, és diferent. El dia que algú faci, veurem què passa jurídicament.
Exacte.
Però mentre això no passi, a veure, des del punt de vista de la ciència política, la campanya electoral no comença aquest divendres a les municipals, ni molt menys, ja ha començat fa temps. Efectivament, el que passa que en una campanya electoral se'n parla molt més intensivament. A veure, Joan, jo estic segur que tu em parlaràs
del
programa amb molt més volum, sí. molta més proporció que abans. Doncs aquesta és la diferència, bàsicament, que hi ha.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Recordem Xavier Torrents, politòleg, sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions. L'escoltem d'aquí 15 dies amb més actualitat i amb més anàlisi de tot plegat del que vagi passant al món. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem amb més caravana. Atenció, per parlar de Chacapum, amb Carlos Ruiz, Litus i de Rumba.